Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 95 va fundar Jordi Vendrell amb la intenció de parlar, de xerrar distesament sobre la vida online, sobre el que fem la gent amb internet i la tecnologia. Mateu, digues alguna
cosa.
Fèiem broma amb l'Amadeu Abril, que sempre que arriba al programa, i això és una tradició que ja dura fa anys, interromp la presentació i ara estic preocupat perquè no l'has pogut interrompre.
He aguantat 35 segons sense parlar. Mereix un premi.
Benvingut, com sempre, Amadeu Abril, amb nosaltres també Martí Crespo, com cada setmana.
Hola.
Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. I avui tenim de convidat Josep Domingo Ferrer, que és catedràtic de Ciències de la Computació i titular de la Càtedra UNESCO sobre Data Privacy, com ho traduïm això, sobre privacitat.
Privadesa de dades, de fet, hi ha un... Bon dia, abans de res. I hi ha un cert debat, hi ha gent que s'entesta a dir privacitat, però consultats la gent de l'Institut Català, sembla que és privadesa el que tocaria dir.
Privadesa.
I jo soc d'aquests tossuts analfabets, ho confesso. Sempre he dit privacitat. Però accepto l'esmena.
Intimitat, també.
Seria com un rat, un radesa, privat, privadesa. És una cosa bastant natural en català. Privacitat és una mica estrany. Sí, sí.
Va, doncs, la Càtedra UNESCO de la Privadesa de Dades de la Universitat Rovira Virgili. La setmana passada recordareu que van dir volíem parlar a partir de tot això que està passant amb el Facebook, d'aquest tema, i buscant hem trobat que el Josep era la persona ideal per parlar no només de Facebook, evidentment, tot i que és la notícia de l'última temporada pels canvis recents que ha fet.
Sí, el senyor Zuckerberg s'ha excusat, que diu que té molta feina mirant-se la pel·lícula aquesta de Social Network i agafant cabrejos bastant considerables, oi? No podia venir.
Diuen que li agrada molt. Amb tots quatre farem l'Internauta d'avui.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
De tots quatre, m'ha quedat una mica plural majestàtic, eh? Però bé, ja ens enteneu. Nosaltres quatre al voltant d'una taula amb un solet que entra per la finestra que no sé què vol dir perquè es posarà a ploure en qualsevol moment, però de moment ens perdona. I partint, com deia, de la notícia aquesta del canvi de la política de privadesa de Facebook, un canvi que ha estat polèmic. Primer perquè feia temps que els usuaris anaven protestant o alguns usuaris anaven protestant, després perquè fins i tot hi ha gent que protesta després del canvi, hi ha gent que diu que encara és pitjor el canvi perquè n'hi ha alguna tecla, especialment això que en diuen download your information, que en un sol pack te baixa tota la informació i que algú diu a mi, això encara ho fa més fàcil, no? Vull dir, tu l'únic que has de fer és pillar aquest tipus de coses. En fi, en qualsevol cas, a partir d'això n'hi ha molta cosa de què parlar, però n'hi ha una primera qüestió que jo m'agradaria aclarir, que és com és que n'hi ha una càtedra UNESCO sobre això? De fet, què vol dir una càtedra UNESCO primer?
Sí, això s'ha d'explicar.
Què vol dir càtedra primer?
No cal que arribi a entendre.
En llatí era una cadira i, per tant, el catedràtic és el que s'asseu a la cadira, com estic fent jo ara, exercint en aquest moment. No, una càtedra UNESCO, de fet, és una cosa molt senzilla. És un acord entre la UNESCO i una universitat on s'allotja la càtedra, diguem-ne, que en aquest cas seria la Rovira Virgili. I aquest acord és vàlid per 2 anys amb renovació, si UNESCO i la universitat que acull la càtedra ho veuen així convenient. I el tema de treball de la càtedra ha de ser alguna cosa que vagi bé, que serveixi per millorar les condicions de vida de la humanitat. En aquest cas, s'havia de convèncer doncs, que la privadesa de dades era un d'aquests temes. Era un tema que era rellevant pel benestar de la humanitat. I no va ser gaire difícil perquè, de fet, la pròpia UNESCO havia tingut i encara té un observatori per la societat de la informació dintre del qual la privadesa és un tema. Que val a dir que ho tenen una mica deixat perquè...
És clar, és a dir, no són hiperactius en el tema.
No, no són hiperactius en el tema. Llavors, ells, com en aquest tema, com en molts d'altres, doncs el que busquen és la col·laboració amb institucions acadèmiques de tot el món perquè treballin elles aquest tema i alhora facin servir doncs, el segell de la UNESCO, que és bo com a targeta de presentació i també justifica la pròpia UNESCO, en certa manera. És una mica una simbiosi, no?
Si us sembla bé, com cada setmana, el Martí Crespo ens farà una xicoteta introducció al tema perquè ens situem de què estem parlant.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, com ja ha sortit bé, en el primer, en aquests primers moments de debat... Aquesta última setmana la xarxa social Facebook i els seus 500 milions d'usuaris ja ha estat doblement notícia. D'una banda, fa dos caps de setmana que es va estrenar The Social Network als Estats Units i al Canadà, aquí em sembla que arribarà el divendres, que és un film de David Fincher que retrata justament els primers...
Perdona. Un film amb guió d'Aaron Sorkin, que és el guionista de The West Wing.
Per de l'ala est.
Perdó, mig déu ja per tu, no?
Sí. Retirem el Fincher.
Sí, el director és prescindible.
D'acord. Doncs el film, de fet, retrata els primers passos d'aquesta xarxa social i, sobretot, fa un perfil no gaire afalagador, justament, del jove Mark Zuckerberg, que és el fundador d'aquesta xarxa. Bàsicament, no és gaire falagador perquè, a banda de visionari, el deixa d'ambició, solitari, capaç de trair el millor amic i, en certa manera, bé, el deixa, doncs, això, amb un paper bastant... Bé, el deixa bastant galdós, diguem. El film se centra, bàsicament, en dues demandes que van afectar l'origen de Facebook. D'una banda, la d'un amic seu, un examic, Eduardo Saverin, un brasiler que va ser cofundador de Facebook, i un altre d'uns bessons, els bessons Winklevoss, que el van acusar d'haver-los robat la idea.
Això sonen a Dickens, eh?
Sí, no?
Bessons, ja em deixo nom, això, Dickens total.
Bé, sobre el film, ni Facebook, ni la companyia Facebook, ni el Zuckerberg no han volgut dir res més sinó que és ficció, però potser no han volgut afegir més llenya al foc o no han volgut fer més publicitat del film més enllà de dir això, que és ficció, és una història de ficció i punt, però de fet tampoc cal donar gaire publicitat més al film perquè ha estat tot un èxit de taquilla el primer cap de setmana i aquest últim als Estats Units. Paral·lelament, el silenci de Facebook o de la companyia Facebook i de Zuckerberg sobre el film bé, s'ha suplert aquesta mateixa setmana passada amb l'anunci de la reforma més important del seu servei, això ho diuen ells, que bàsicament pel tema de la privadesa de dades doncs, es resol doncs, amb el Download Your Information, que és un pack que et pots descarregar o que qualsevol usuari es pot descarregar en format .zip i que en principi doncs, conté totes les dades particulars que un ha deixat en el seu compte de Facebook.
La teva vida en un xip és la teva vida en un xip.
En un xip, exactament. Bé, per accedir-hi doncs, cal un doble procés de validació, hi ha gent que no hi està molt d'acord i la gran pregunta és, els 500 milions d'usuaris de Facebook poden estar tranquils amb aquest pack o cal alguna cosa més?
De fet, n'hi ha gent que diu que, clar, pels capturadors d'informació tindreu tot en un xip, és mail, és perfecte, no? Perquè ja només han d'apretar, només han de saltar-se els controls sobre aquest xip i descarregar-ho ja tot directament. Facebook, òbviament, diu que això s'ha fet més difícil. A mi m'agradaria, Josep, una primera qüestió. Tot això és molt important, el paper que fa Facebook, però el paper de la gent és fonamental i la gent no té, jo crec que la gent no sap el que està fent. Ahir tenim episodis de polítics, per exemple, que posen converses al Facebook que acaben provocant en fi, importants en renous, perquè la gent fa la impressió que no sap que allò no és privat.
No, de fet, és un dels problemes bàsics que hi ha en aquesta xarxa i en les xarxes socials aquestes de propòsit general, que és que allò que un voldria... Un pensaria, normalment, quan... Jo he fet anàlisis en termes de teoria de jocs del comportament teòric que hauria de tenir un usuari racional en una xarxa d'aquestes socials, i el comportament racional fora jo només revelo informació si sóc capaç d'adquirir-ne dels altres. Això, que seria el comportament, diguem-ne, mercantilista, racional, no funciona així, perquè és un resultat de teoria de jocs que si un es posa a no dir res fins que no adquireix informació, al final tothom calla. Llavors, la Facebook racional fora la Facebook silenciosa, no hi hauria ningú que digués res. Llavors, com es veu bé...
Existeix? Si no, l'hauríem de crear i m'hi apunto.
Bueno, serien si els interessos de la gent quan es posa davant de la xarxa fos un entitat racional, un ordinador, per entendre'ns, no diria ningú res, perquè no m'esperaria que l'altre digués alguna cosa per adquirir-ho. Llavors, com que la cosa no va així, ja comencem a veure que la cosa de racional no n'és gaire. Jo diria fins i tot que hi ha una certa inconsciència, com deies tu, Vicent, que allò que es posa a Facebook es veurà sempre i per tothom a tota hora. Un pot pensar que allò que posa a la xarxa només veuran els amics ho veuran, però és que els amics no sabem amb quins altres amics es connecten, què en faran. És a dir, la informació que te penges a Facebook és com si la pengessis al web directament. Per tant, és disponible per tothom sempre. Això s'ha de tenir ben present. Tot i així, jo crec que hi ha gent que ni tan sols amenaçats amb aquesta clàusula no deixarien de penjar-hi coses. Hi ha una necessitat que té molta gent d'exhibir-se, que se'ls vegi, potser per qüestions de solitud, per qüestions d'autoestima, jo no ho sé massa, això seria matèria de treball pels psicòlegs i filòsofs, però el fet és que la gent està disposada a dir moltes més coses de les que un pensaria, sobretot en línia. Segurament en un cafè amb un desconegut no li diries gran cosa, en canvi a la xarxa la gent s'esplaia, això és un fet així de clar, no?
I això té que veure amb la cultura? És a dir, jo a vegades tinc la sensació o penso, bé, pot ser de 6-5 anys, ja ens haurem acostumat, ja haurem sabut, ja haurà passat algun esdeveniment que ens alerta tots del perill i per tant, diguem, la novetat del fenomen fa que encara no s'hagi creat una cultura d'ús d'això. És això? O és que realment estem entrant en una època on la privadesa està canviant de significat?
Jo crec que de desastres ja n'han passat. O sigui, l'exemple més típic és un noi que busca feina i el cap de personal de l'empresa que l'ha de contractar mira la pàgina de Facebook, veu que el noi aquell cada cap de setmana doncs va begut i decideix que aquest noi no és seriós i no el contracta. Sobretot això amb feines de poca qualificació és una cosa que és fàcil que passi. Això passa, ha passat i passarà, però la gent no s'intimida. Jo crec que hi ha una recompensa a Facebook contra la pèrdua de la privadesa, la recompensa de sentir-se acompanyat, no? Que això és una cosa que la gent potser ho valora més segons com que la pròpia privadesa, no? Almenys la gent que potser no va sobrada de relacions socials, no ho sé. Però per altra banda, tampoc no és ben bé això, perquè els estudiants aquests de secundària que arriben a casa i es connecten per Facebook amb els mateixos companys de classe que acaben de veure fa una hora, doncs no encaixen en aquesta idea de persona solitària, sinó que es fa difícil, a més em fa difícil d'entendre com és que la cosa té aquest èxit, no? Ho entenc per la gent que viu lluny, per raons de feina, del cercle habitual, que es mantenen en contacte gràcies a Facebook, ho entenc per la gent que vol buscar companys d'estudis de fa anys. Ara, quan ja veus els estudiants de secundària que fan el que fan, a mi em costa d'entendre què hi troben, no? És una qüestió difícil.
Per què no és estudiant de secundària, suposo? No? Sí. És un problema d'edats, també. No, a veure, això des de si està desapareixent la privadesa, tampoc l'hem tingut durant tantes generacions. És un dret relativament recent, el dret a la privacitat, el dret als espais privats, el dret al secret de les comunicacions, tot això és relativament recent. I segurament el problema és que ara que els individus en comencen a ser conscients, hi ha forces objectives que no els interessa. I en el fons el problema de la privadesa és que un s'hi preocupa quan té un accident. D'acord? És a dir, els cotxes et porten d'un lloc a l'altre, pels mecànics els cotxes s'espatllen. Els drets es passen mateix amb els advocats. Els contractes la gent els fa per complir-los. En canvi, els advocats només els veiem quan algú no els compleix. No? Doncs amb la privadesa el mateix. La gent, quan individualment té un accident, no es preocupa de saber quina era la regulació, sinó el que vol, com deia molt bé Josep, és comunicar-se. Ara, aquí hi ha, jo crec, diversos nivells. El primer nivell és què és privat i què és públic. I això hi ha una noció social i una noció legal, i segurament avui en dia no coincideixen. En segon lloc és, el que és privat i punt i final, o és privat que vol dir que jo tinc uns drets però em puc disposar? Segurament és el segon. I el problema és aquí la pressió de Facebook fins a Google, fins a moltíssimes altres empreses, en què nosaltres cedim espais dels nostres drets a canvi de determinats serveis, és terriblement fort. I individualment molta gent en un cas concret no hi veu problemes. El problema és l'agregat. I de fet venen els problemes aquests de les analogies. Per molta gent, Facebook és l'extensió del seu saló de casa on rep els amics, però resulta que allò que dèiem que els amics dels meus amics són els meus amics i que jo mai m'ho he cregut, amb una miqueta internet resulta que sí. Clar, el problema és, per exemple, algunes xarxes socials com Facebook, si jo busco una persona a Facebook, m'apareixerà el seu perfil bàsic i alguns dels seus amics. Altres xarxes això no ho fan. El que dèiem, per exemple, ara d'aquest, és a dir, no permeten que s'indexin les pàgines interiors o els perfils. Per tant, no podré anar a veure qui són els amics dels meus amics o els amics dels meus enemics. O això que dèiem ara de baixar el fitxer. Això de baixar el fitxer en totes les dades jo crec que és molt important, però però una cosa que no té a veure amb privadesa, sinó que és la portabilitat. Dit d'una altra forma, si jo llogo una casa, com he fet a la meva vida uns quants cops, i he de canviar de casa, cosa que també he hagut de fer uns quants a la meva vida, no he esperat mai que el propietari de la casa es quedés una còpia de les meves fotos, de les factures de telèfon i de les cartes d'amor que havia pogut escriure o rebre quan existien les cartes d'amor. D'acord? En canvi, aquesta és una miqueta la situació avui en dia. Si jo m'ho he anat a Facebook, clar que puc obrir jo una pàgina amb una altra, però què passa amb les meves dades en allà? Com faig per reconstruir la meva vida online amb una altra? Com faig per reconstruir les habitacions? Doncs una miqueta el que intenten resoldre és aquest problema, que jo pugui baixar-me un fitxer amb el qual jo pugui reconstruir, per tant, les meves amistats, els meus missatges, les meves fotos, en una altra xarxa social. Està molt bé, però el que no em resolen encara és què passa amb el que jo he deixat en allà. És a dir, jo m'ho puc endur, però ells es queden una còpia o no es queden una còpia, el que per mi és important. Posaré un exemple, per no parlar sempre malament de Facebook, YouTube. A mi em sembla sorprenent molt que la gent no sigui conscient que quan tu puges un vídeo a YouTube estàs donant una llicència gratuïta, universal, perpètua, d'acord? Fins i tot si deixes de ser usuari i amb possibilitat de sublicenciar per qualsevol ús, inclús els usos comercials, i estic citant textualment perquè m'ho acaba de prendre de memòria, de qualsevol material que pugis. És a dir, si tu has penjat una cosa a YouTube, no tens dret a dir-li a YouTube que no el pot utilitzar, inclús per fer un anunci o per sublicenciar-lo perquè algú en faci usos comercials. D'acord? Per tant, tot el que poses allà, que moltes coses seran vídeos privats, que tu només hi trobaràs un amic confiant en que ningú trobarà, perquè és la forma més fàcil de distribuir, més canviar-s'ho per e-mail perquè pesa molt, etcètera, queden allà. Doncs el mateix en Facebook. Escolti, aclareixin, no hi ha com puc marxar còmodament, que vostè em posa un camió de mudances més fàcil per anar-me'n de Facebook a Diàspora o MySpace, on vulgui, expliqui'm vostè què passa amb el que queda aquí, de qui és això que queda. I el segon és el que deia el Josep, els comportaments que hi ha de la gent és, estan convençuts, jo crec que el 99% si els hi preguntessis, que les comunicacions a Facebook són privades, amb la qual cosa el que suposo que caldria fer és una redefinició de què vol dir privat. Privat és allò que pot veure tothom, diria jo. No? Tècnicament, ja no dic que socialment, clar que jo espero que no entrin a fisgonejar a casa meva, ni al Facebook, però la realitat és que és molt més fàcil de trobar, si és molt més fàcil de trobar, i a més poden haver-hi problemes de suplantació, i problemes ja, diguem-ne, de seguretat. És a dir, a casa meva també em poden fer saltar el pany i entrar. Això no és un problema de privadesa en el sentit estricte o legal del terme, és un problema de seguretat, no? És a dir, com haig de securitzar les meves dades? Clar, el meu zip aquest que m'he baixat amb les dades me'l poden xorissar, per dir-ho així. Però no és això el que em preocupa, a mi em preocupa molt més el tema de què passa amb aquestes dades i quin ús en fan. Facebook té una certa reputació per fer unes polítiques que ningú entén, és a dir, jo no entenc la política de privadesa de Facebook, suposo que el Josep sí, però...
Això és greu, tu ho entens, Josep?
Si no ho entén la Mareu, que no ens preocupa. És una de les crítiques que es fan a Facebook. Anem a pam, sí. Per una banda, ja és fumut que vagi canviant tant la política de Facebook. Si va canviant, perquè no fa gaires anys, Facebook era com YouTube, o sigui, tot el que posaves allà era seu.
Sí.
Ara han admès que no és seu, però la política de privadesa de Facebook, el 99% dels usuaris és que no l'entén. I no m'estranya que no l'entengui perquè va canviant, però és que encara que no canviés, està expressada de tal manera que costa de saber fins a quin punt aquesta política et garanteix el que avui dia s'entén com a privadesa, que és control sobre les teves dades. Privadesa no vol dir no dir res, vol dir que tu puguis controlar exactament qui sap què de tu. Doncs això es fa difícil d'entendre si passa amb les clàusules que Facebook et posa quan tu intentes llegir-les. No? És com la lletra petita dels bancs, però pitjor, en certa manera. De fet, avui dia hi ha una crítica dient que les xarxes socials fins ara s'han entès com grans empreses que gestionaven cada xarxa. Bàsicament, de manera, es podia imaginar que tota la xarxa resideix en un ordinador central, que no és veritat, no? Però seria com, per dir-ho fàcil, com si fos un sol ordinador on hi ha totes les dades de la xarxa. No? Aquest ordinador pertany a una gran empresa i ja està. Llavors, el que es diu és que la gent que treballa o que treballem en aquest camp, el que s'advoca és per aconseguir descentralitzar les xarxes socials tal com les entenem avui dia. O sigui, la idea fora que l'usuari pogués gestionar localment les seves dades i localment decidir què veu l'altra gent de la xarxa social.
Que un exemple és Diàspora, avui. Intenten fer això amb P2P.
Expliqueu això de Diàspora.
Perquè... Bàsicament consisteix en que és un sistema P2P, per dir-ho així. És a dir, connexió, la xarxa és comuna, però les dades les tens tu en el teu ordinador. Mm-hmm. Quan tu et connectes, et fas amic de Martí Crespo, autoritzes a Martí Crespo perquè vegi les teves dades, les teves fotos, tot el teu perfil que està en el teu propi ordinador. Mm-hmm. Però, per tant, Vicent Partal no ho veu encara. Fins que jo no l'autoritzi individualment.
Això és diàspora.com?
Join diàspora.com.
És que fins i tot es pot anar un pas més enllà i estandarditzar els formats de les dades que comparteixes de manera que tu puguis anar a una xarxa o a una altra amb el mateix format de dades. O sigui, hauries de ser tu enfront del món. I ara m'interessa connectar-me a una xarxa de tipus professional, a una xarxa de tipus personal, amb les mateixes dades, els mateixos formats de dades, dir cada camp en quina xarxa s'ha de veure i en quina no. O sigui, es podria anar bastant més enllà, no? Que no pas el que tenim ara, que és una empresa que et deixa entrar graciosament en el seu servidor central i un cop ets allà dintre ja no saps ben bé com en sortiràs. No?
Sí. Però aquest és el primer nivell. El nivell és quines normes hi ha. Hi ha un segon nivell, és que aquestes normes s'adapten a la legislació europea o d'altres llocs, però hi ha un tercer nivell que són les pràctiques. Vull dir, una qüestió és com està dissenyada la política de privacesa. Una altra qüestió molt diferent és si saltant-se la política que ells mateixos han establert acaben donant dades d'usuaris a empreses de màrqueting. I això ha passat. Això ha passat a Facebook, a part d'altres menors.
Sí, recentment vaig llegir... Bueno, em va tocar revisar un article d'uns investigadors que l'estan sotmetent en un congrés, o sigui, no puc dir qui són, que atacaven la privadesa que Facebook diu que ofereix als seus usuaris a base de campanyes d'anuncis. Sabeu que hi ha campanyes d'anuncis que es poden fer? Tu fas anuncis dirigits a gent que té la malaltia tal i que té més de 50 anys i pots arribar a saber si els anuncis arriben a una certa persona o no li arriben, no? Coses d'aquest estil estan passant, s'han demostrat que són possibles i, per tant, diguem-ne, Facebook, a sobre de ser poc clar en la seva política de privadesa, té forats. Té forats i un dels forats grossos és aquest dels anuncis, els microanuncis.
Això, de la manera, no és només Facebook. Jo recordo un cas que me'l va explicar un amic personalment, que és brutal, que tenia un compte de Gmail, es va morir un familiar, va enviar uns correus, en fi, parlant de la mort del familiar,
anuncis de
i li van
funeraris.
Començar a aparèixer anuncis de funeraris de Barcelona.
Sí,
això passa.
Però això és anàlisi del text.
Sí, però una altra qüestió. Però l'impacte emocional va ser brutal.
Evidentment.
No? Escolta,
evidentment.
Això, és, no?
Això és Gmail. I aquest jo crec que és... A veure, a mi si és com Facebook em preocupa, en el fons, el que fa la gent a Facebook, escolta, van al parc a cotillejar, no? A xafardejar. Doncs ja t'ho imagines que quan vas a xafardejar massivament amb 500 milions de persones, doncs el xafardeig, el safreig s'escampa una mica, no? A mi em preocupa més el cas de Google, en el que Google és una empresa que dona molts bons serveis i que porta uns quants anys, bàsicament jo ho associaria quan l'Eric Schmidt comença a fer allà de CEO, en què... els seus serveis sempre són el mateix. Us donem un molt bon servei a canvi de que feu una passa i mitja enrere en la vostra privacitat, en la vostra privadesa. Gmail és un exemple clar. És a dir, no passa res encara, perquè només fan anàlisi automatitzada de les dades. Segons les paraules que apareixen, et venen uns anuncis al costat. Però clar, segons les paraules de qui li va enviar aquest email, el teu amic de Gmail, que segurament no tenia Gmail ell, potser.
No, però és que
si i ell es troba igualment analitzat.
Jo no entenc que hi ha trampat allà.
Llavors, evidentment que allà no hi ha un aspecte encara de privadesa en el sentit clàssic, perquè no van lligades a aquelles anàlisis a aquella persona A o B. Però, evidentment, no ho fan perquè no ho necessiten, no perquè no es pugui fer.
Hi ha hagut casos de... Si l'FBI demana qui fa anar missatges que continguin les paraules tal, tal i tal,
exacte.
Ells ho faran, perquè ells generaran aquesta informació perquè estan obligats legalment a fer-ho.
Sí. I després, hem vist altres serveis del mateix tipus, inclús com haver-hi això, aquesta mena de fiasco del Google Wave, etc. No del Google Wave, perdona, com es deia aquella xarxa social que van... Això, el bots. Cada cop i volta tots els teus contactes apareixien a la xarxa i per tant els veien els teus amics. No, unes coses molt estranyes en què torno a insistir que Google i cada vegada fa el mateix. Us dono això a canvi de que tu facis això que individualment no és perillós, però la tendència és claríssima. És dir, és com Facebook, diguem, ha tingut més accidents mediàtics, perquè clar, el que acaben fent sempre és el mateix. És dir, l'única forma de monetitzar per ells és acabar venent les dades a empreses de màrqueting. Google ha trobat altres formes de monetitzar.
Els anuncis també són una font de... Sí. Els anuncis de Facebook també són una font de diners que no és menys preable. Però és cert, juguen... no hi ha gaire més coses.
De tota manera, acaba de consultar-ho, joindiaspora.com és la web aquesta de... els que volen tindre un Facebook alternatiu basat en el P2P. D'altra manera, parlem en concret d'aquesta reforma que han fet ara. És a dir, això realment canvia alguna cosa o és pur maquillatge?
Ara, el fet que tu puguis arribar a saber què tenen de tu ja és un èxit i se suposa que si realment està sota dues contrasenyes no és tan trivial com això saber les teves dades. Evidentment, les contrasenyes es poden trencar, però no és tan trivial com potser era fins ara, no? Jo crec que és una millora. També crec que el fet que hi hagi possibilitat de fer grups de tancats és una millora. És una millora de cara a l'exterior, de cara a l'intrus extern, diguem-ne. El que passa és que no millora gens de cara a l'intrus intern, que és el propi Facebook, no? Ells ho saben tot, continuen sabent-ho tot, ara la gent de fora sap una mica menys. Sí, jo crec que des d'aquest punt de vista és una millora.
Per tant... Hi ha una altra cosa que han fet que segurament està bé, i és aquest, el tema aquest dels grups d'amics, en què tu pots diferenciar què és el que poden veure diferents grups, perquè fins ara el problema és que ho tenies amics i no amics. Clar, hi ha amics que són amics, molt amics, hi ha amics als quals tu vols dir-los que has anat de vacances, però potser no els hi vols posar la foto de la teva conquesta del cap de setmana, per dir-ho així, d'acord? Sí. Aleshores, almenys ara han permès fer grups en què tu puguis... És a dir, que com, finalment tingues consciència de que hi ha habitacions separades, que no és allò com casa teva, sinó que de fet estàs al jardí de casa teva amb una reixa que es veu perfectament al carrer i que, per tant, pots anar a l'interior de la casa. És a dir, que hi ha grups amb... més reduïts que poden veure més coses, altres grups que poden veure més coses i pots decidir grup per grup. Dit, això em sembla a nivell pedagògic, de la gent quan faci això entengui que no tot es veu a tot arreu i que poden decidir-ho, em sembla molt més útil que, torno a insistir, una política de privadesa que, si, que jo tinc problemes per entendre les conseqüències de, les, de fer clic a dreta o a esquerra moltes vegades. Això jo crec que pedagògicament és útil. Ara, això no canvia res de... el comportament bàsic, com deia Josep, de la companyia. És a dir, quin és el problema? Tenen totes les dades centralitzades i la tentació de fer-ne alguna cosa és enorme.
O sigui, el que he fet amb aquesta reforma dels grups és anar cap als models teòrics que els acadèmics estàvem escrivint darrerament, que és que hi ha d'haver una xarxa on hi ha diferents distàncies, com deies tu. No és el mateix la meva distància respecte a ma germana, per entendre'ns, que respecte de la persona que he conegut fa 3 dies... Aleshores,
o que la dona d'un col·lega d'un amic.
Aleshores, hi ha aquesta distància que s'ha de tenir present, el nivell de confiança, que això és una cosa que ja s'ha modelat en diversos articles teòrics. Hi ha també les regles d'accés a un recurs, o sigui, en els models de xarxa social teòrics que s'implementen així estil prototip, doncs quan tu tens una fotografia, per exemple, doncs pots decidir quins requisits ha de complir aquell amic, aquella persona que hi vulgui accedir. Poses que el nivell de confiança que t'ha de mereixer ha de ser superior, jo què sé, a 0,8, per exemple, i el damunt no pot passar d'ell, no pot transmetre-ho a cap altre amic més enllà d'ell. Aquestes regles de control d'accés refinat no existien fins ara a Facebook, ara comencen a existir, encara queda feina per això, vull dir, no és una cosa...
Això que expliques és molt interessant, Josep, és a dir, vosaltres ja heu treballat, la comunitat científica, ja heu treballat, per exemple, aquest model de regles, que ara m'ha semblat molt interessant l'exemple que posaves de la fotografia, és a dir...
Tu ets un amic 0,8?
Podríem imaginar una xarxa social que la persona que cadascú té el seu compte en aquesta xarxa social puga arribar a personalitzar de forma absoluta cada un dels continguts que té.
Cada cosa que penja és un recurs, xarxa, aquest recurs hi pot arribar qui ell defineix que hi pot arribar.
Però, per exemple, això és molt important, de dir, tu pots veure la foto però no la pots reenviar. Clar, el principal problema, que ja s'ha donat casos en Facebook, és gent que es dedica a capturar fotos, diguem, poc agradables i crear webs a base de fotos poc agradables.
O models de negocis.
De fet, això justament, l'avantatge, si és que en té algun, que Facebook i aquestes xarxes actuals siguin tan centralitzades, és que poden forçar aquestes polítiques. Si jo dic que la meva foto la pot veure tal persona i ell no la pot tornar a cedir, Facebook ho pot forçar, això. O sigui, no és una cosa difícil de fer, és fàcil de fer per ells.
Informàticament.
Sí. Jo estableixo una regla i ells l'han de respectar, perquè ells són els qui realment forcen les regles, el compliment de les regles. En el moment que passem una xarxa de tipus peer-to-peer, com abans comentàvem, ja és més difícil, això.
És tot o res, és a dir, tu ets amic meu o no ets més amic? Restringeix molt el nivell màxim, però no té la granularitat que pot tenir això. No pots decidir, això a casa, ho vull que sàpiguen els meus germans, però no els meus pares. Perquè és casa o fora de casa?
En aquest moment justificaríem les xarxes centralitzades, perquè és més fàcil amb una xarxa centralitzada de forçar aquestes polítiques que una informació que ha passat ha fet un salt, no en faci dos, que no pas amb una xarxa peer-to-peer, on allà realment hi ha costa de saber què passarà un cop jo he donat la foto a una altra persona, no? Perquè un que és tot descentralitzat costa d'aclarir. Vull dir, si Facebook i companyia volen justificar-se, podrien implementar aquestes polítiques d'accés més sofisticades que ells poden fàcilment fer complir. No?
El resum seria, a la meva modesta opinió, el que ha fet aquesta setmana a Facebook, la setmana passada, va en bona direcció, sense ser el que tots voldríem a tots moments, però diguem que jo ho trobo més racional i molt més a la bona direcció, encara que ha sigut forçat per determinades qüestions als Estats Units, que no pas el que van fer, per exemple, fa un any, o al maig del 2009, se van fer la gran reforma, que va donar, per mi era incomprensible el resultat d'aquella reforma. Ara, aquest parell de cosetes que han fet, jo crec que a nivell inclús pedagògic de la gent que hagi de fer coses que són relativament senzilles de fer i que vegin les conseqüències, jo crec que és bo. Sí, sí.
Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant amb Josep Domingo Ferrer, catedràtic de Ciències de la Computació i titular de la Càtedra UNESCO sobre privadesa de dades a la Universitat Rovira i Virgili. I anem a veure un poc què ens explica la gent a través del Twitter o què ens pregunta la gent a través del Twitter.
A Twitter diuen...
N'hi ha hagut, a l'explicar que anàvem a fer això sobre Facebook, n'hi ha hagut com un allau de queixes. M'ha cridat l'atenció.
No, perquè... m'han posat una multa ahir.
No, m'ha cridat l'atenció que molta gent es queixa, però estic segur que tots els que es queixen estan a Facebook, no? Que una mica incideix en això que dia fa un moment, o a l'inici del programa, el Josep. Però vaja, un parell o tres de comentaris. Un és molt anecdòtic, però l'aclarirem, i els altres... N'hi ha un que és de nota, o jo almenys... pensa que això es denota i pensa, bé, com que hi ha l'Amadeu i això dels estatus legals li toca a ell, un que firma la seva signatura és Che de Barna, per tant, diguem, vés a saber qui és, diu, quin és l'estatus legal dels continguts que hom penja en xarxes com Facebook o YouTube? El de YouTube ja l'has explicat. Són recuperables o els perdem per sempre?
Depèn. Depèn de cada xarxa. És a dir, recuperables què vol dir? Recuperables ho són tots. És a dir, si tu els tens allà, els pots recuperar tecnològicament, pots tornar a baixar les fotos, agafar-te els missatges... És a dir, el problema aquí és si tu pots demanar en aquella entitat que quan tu migres, quan te'n vas a una altra... Jo no vull estar... Què passa, per exemple, si abandono el compte? Jo no dic res, però durant 2 anys no l'utilitzo. No hauríem de suposar que aquella persona ha marxat a viure a una altra banda per dir si s'ha anat a una altra xarxa, no li interessa, i si ho ha de tancar el compte. I Facebook, per exemple, hauria de deixar de tenir accés a aquelles dades? Jo crec que sí, però no és la situació. Què passa, en canvi, jo els dic expressament que vull que borrin totes les dades que tenen de mi. Tots els missatges que he enviat, teòricament, la majoria de xarxes actualment avui dia ho pots fer, però depèn de les condicions contractuals, perquè malauradament la legislació no s'acaba d'aclarir molt bé amb que si això és dades personals o... És a dir, si és espai privat i està sotmès a una exempció, per tant, és igual, deixem estar el tema, no s'acaben d'aclarir, deixem-ho així. El problema és, per exemple, i és un altre problema més divertit, és què passa amb la gent que no és membre? És a dir, tots vosaltres esteu a Facebook i comenceu a penjar fotos meves.
Tots quatre estem a Facebook?
Sí, sí, vosaltres tres i el Josep. Jordi allà al darrere.
El Josep, que és el que
és igual, no imagineu-vos-ho.
Ell en sap i no està.
Jo tinc un compte, compte fals.
Jo tinc dos comptes falsos. Jo tinc dos comptes falsos i Amadeu Abril no existeix. No? Bé, si existeix no sóc jo, com a mínim. El que vull dir és, imagineu que com la gent comença a penjar fotos meves. D'acord, ens hem trobat aquí, mira, vam anar de farra i mira, li vam tirar un gelat de vainilla pel cap a l'Amadeu i mira, cara d'imbècil feia, per dir-ho així, no? I allò que he d'anar allà? Clar, el problema és que jo, si no sóc membre, què passa amb la informació sobre mi aquí allà? Jo no puc demanar res a Facebook. Llavors, per tant, el problema és la Comissió Europea encara està reflexionant el famós working party de l'article 29, bàsicament. Les agències de protecció de dades de tota Europa es reuneixen de tant en tant a Brussel·les o altres llocs més divertits i fan comunicats sobre com hauria d'anar al món en general i protecció de dades en particular. Ells porten temps dient que demanant-li coses a les xarxes socials en general i a Facebook en particular. Però el problema és que avui en dia encara aquest tipus de relacions estan regides perquè és la relació contractual. És a dir, quines condicions tu has acceptat en Facebook o en l'altre? Com deia el Josep, en un principi a Facebook ells consideraven que les teves dades els havies donat i tu podies marxar, però ells es podien quedar una còpia, perquè simplement allò era part de la base de dades del software que tenien. I avui en dia accepten que tu les podries... borrar, no recuperar, sinó que els podries borrar de la seva base, que és el que realment suposo interessa aquesta persona.
Però és més greu encara, perquè com s'ha vist moltes vegades, et poden suplantar, crear una pàgina falsa. Jo no tinc pàgina, sí. Però no dono idees a ningú, però algú podria crear una pàgina en nom meu i començar-hi a penjar besties. Jo llavors tinc poca defensa, realment.
Sí.
Aquesta situació s'ha donat i la gent queda bastant fumuda, realment. Mm-hmm.
Un altre tuit, en Gerard Bajona, pregunta, no sé si acaba d'entendre bé la pregunta, diu que Facebook de facto és un monopoli ara mateix.
No.
De facto no. Sí, perquè...
Defineixin monopoli.
Com la Coca-Cola, sí. Per entendre'ns, no? Vull dir, no...
Amadeu s'ha posat en plan abogat, defineixin monopoli.
No, és clar.
Bé, diguem que té
500... És la xarxa més popular, de llarg.
Molt bé. Sí, molt bé. Ell pregunta, si no s'hauria de garantir la privacitat dels usuaris, però també de democratitzar... el que l'usuari pot fer amb la informació que n'hi ha a Facebook i com es guarda l'equilibri entre una cosa i l'altra.
Totalment d'acord, això el que vol dir és refinar el control de la informació que tu tens.
És allò que explicaves tu abans.
És que no hi ha més manera. L'altra cosa és marxar de Facebook, però si vols continuar dintre, el que pots fer és des de dintre exigir tenir més control sobre la informació que hi tens. Altra cosa no veig.
Sí, el que passa és que jo el que trauria aquí era el tema del monopoli. És dir, quina seria la defensa des del punt de vista del dret del monopoli? Dividir Facebook en uns quants Facebooks. Escolta, això no és el que vol la gent. Però la gent vol estar allà on estan tots els altres. Ai, no? Estic a Facebook precisament perquè tothom està a Facebook. Per tant, hi ha una part de naturalitat d'un triomfador en cada una d'aquestes àrees.
Això dels grups, algú ho ha definit com mini-Facebooks.
Sí,
efectivament. Una mena
de grups d'interès.
Seria això, no?
Ara, és molt difícil, el verb democratitzar també sona molt fort quan això no deixa de ser una empresa que està aquí per guanyar diners. Ja. Per tant, és molt difícil anar-los a discutir amb ells que aquí ha d'haver-hi una participació democràtica en el sentit estricte. Una altra qüestió és dir, hauríem de tenir més veu en la definició de les polítiques, i Facebook intenta jugar això fent congressos de privacitat i coses així i fent grups de discussió i dient, no, nosaltres estem fent això perquè ens ho demanen els nostres usuaris. A la qualitat democràtica doncs és la que és, perquè no sé quanta gent deu participar, possiblement participin 2.500 persones dels 500 milions d'usuaris, no? Però diguem que ells intenten adreçar això. Ara, clar, com això és una empresa que està feta per fer diners, també la gent ha de saber amb qui juga els quartos i en quines condicions.
No t'han convidat mai, Josep?
No, encara. Ja, si és que has alguna altra cosa més desagradable, potser. No, jo crec que la democratització, si algú li interessa fer una cosa nova, doncs el que hauria de fer és sortir de Facebook i anar-se'n cap a xarxes d'aquest estil més P2P, no?
Això del diàspora està bé? Jo no l'he provat, no sé.
L'estan tots junts desenvolupant ara mateix. És a dir, ara van alliberar els codis i ara estan treballant-hi. I deien, doncs això, l'octubre o novembre, doncs poder treure una primera alfa.
Doncs a risc de ser insistent, també dic que anar cap a la xarxa P2P també té la pega, que no pots queixar-te de ningú. Sí. O sigui, quan et passa alguna desgràcia en una xarxa de P2P, doncs estàs sol.
I indefectiblement, durant molt de temps tenim aquí només gent que són tecnològicament més lletrats,
més sabuts,
per dir-ho així. Perquè serà més complicat, perquè no tens al darrere una empresa que et dona la facilitat que allò sigui agradable i fàcil, encara que sigui sobresimplificat.
Sí, hauràs de fer-ho tu. Una analogia molt fàcil d'entendre és entre Windows i Linux. El Windows, tothom està d'acord que té molts problemes, però la gent es pot queixar a Microsoft si té ganes. A Linux, si tot va bé, fantàstic, si no va bé, doncs no pots queixar ningú. Doncs seria la mateixa idea la que tindríem.
Sempre te pots queixar de Softcatalà.
Sí, exacte, però l'altre, diguem-ne, no té la responsabilitat última de la cosa.
O anar-te'n a Apple. Perdó.
Sí. Una última pregunta, que no té res a veure amb tot això, però que també ha mogut un cert enrenou. El Xavier Grau diu que perquè no comentem el tema del tancament per part de Facebook de diversos perfils nacionalistes, bàsicament el Plataforma per la Llengua, Solidaritat Catalana i algun altre grup, l'Ajuntament d'Arenys de Munt per allò del monument que ha fet Facebook, però això em sembla que és bastant comprensible. No?
Jo tinc un problema d'aquí, no, si tu fas trampes i t'enganxen, et pots queixar però fins a un cert punt.
Exactament.
Pots apuntar que no tothom que fa trampes l'enganxen, sí, però tu anaves a 120 en un lloc que posava 100. És
per tant, el que no estaven ben fets i això és perfils. No es podien fer.
Hauria de ser personals, els perfils.
Exacte, personals. Quan... Això eren grups o entitats i havien d'anar a un altre lloc, per entendre's, no com a perfils.
Per tant no cal escandalitzar-se en excés.
Clar, el que passa és que hi ha una evidència, i és que hi ha hagut més gent que s'ha queixat d'això, i Facebook ha actuat. I deuen haver-hi altres perfils d'entitats que ningú ha vist i per tant no s'han queixat i per tant no els han tancat. Ara, com no estaven complint les normes de Facebook, jo crec que és difícil parlar de gaire cosa més.
Bé, però diguem que Facebook ho té fàcil en el sentit que tu simplement no compleixes les normes.
Exacte.
Per tant. Josep, encara que sigui a canviar una miqueta de tema, fa poc vaig veure una entrevista teva al Diari de Tarragona, una entrevista amb tu al Diari de Tarragona, en la qual també hi ha una altra qüestió que últimament ha estat molt de moda, que és els atacs hackers contra estats, contra governs, etcètera, etcètera. Jo precisament aquesta setmana, la setmana passada, vaig començar a llegir Obama Wars, el llibre de Bob Woodward sobre la presidència d'Obama, i la primera escena és impactant, perquè dos dies després de l'elecció com a president dels Estats Units apareix el senyor del briefing de la CIA, que és un senyor que cada matí va al president i li diu de què ha de morir aquell dia. I li diu, mira, ni a Afganistan, ni a Pakistan, ni a no sé què, ni a tot allò. Diu, però així el lío gros és els atacs hackers a la xarxa informàtica. I aleshores li explica que, en fi, que la guerra hacker és un tema realment molt potent, tan potent que Obama encara no ha arribat al capítol on desenvolupa això, però ordena que, en fi, que això sigui una prioritat política, etc, etc. Fa poc a l'Iran va haver un atac bastant notable, se sap d'atacs, Estònia, per exemple, l'han atacat els russos, tot això, fins a quin punt és ciència-ficció, fins a quin punt és realitat, què està passant ahir?
Realitat, més ho he viscut de prop, o sigui, el mes de juny vaig estar en una delegació científica, en aquest cas, del Ministeri d'Educació i Ciència Espanyol, Ciència i Tecnologia Espanyol, a l'Índia, convidats pel Ministeri de Ciència Indi, i vam estar parlant de possibles cooperacions entre l'estat espanyol i l'estat indi en seguretat, i així com nosaltres teníem uns interessos, jo dic nosaltres perquè anàvem amb els espanyols, no? Teníem interessos bastant diversificats, els indis pràcticament l'únic interès que tenien era la ciberseguretat, que ells en deien, perquè...
L'Índia també té un índex d'atacs.
L'Índia té uns índex d'atacs molt gran. Perquè
hi ha molt pakistanès que
està bastant informàtica. No només pakistanesos, tot i que no ho van dir tant, també hi ha xinesos. Aleshores, l'Índia rep de valent tant de pakistanesos com de xinesos. I això per ells és una prioritat. Ja fa molts anys que tenen un pressupost considerable dedicat a defensar-se d'aquests atacs. Almenys saben d'on els venen els atacs, intenten neutralitzar-los. Els millors estudiants d'informàtica que volen quedar-se als centres de recerca es dediquen a això. Concretament hi vaig estar visitant l'Institut Indi de Ciència, que té seu a Bangalore, i allà hi ha un grup força potent dedicat a això, a neutralitzar atacs de ciberseguretat, atacs informàtics. O sigui, és cert, i és tan cert com que la Xina és ben coneguda per tenir una unitat dintre l'exèrcit.
Sí, que són bastant actius.
Roig, que diuen, em sembla, que es dediquen a això. O sigui, és conegut que això existeix. I fins i tot a Catalunya la Generalitat s'ha començat a mobilitzar. Aquest any s'ha creat el CSICAT, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, que té seu a Reus, i que una de les missions que té és aquesta, és defensar l'administració de la Generalitat contra atacs informàtics. És una cosa molt incipient, però demostra que la Generalitat, tot i els seus migrats recursos, es preocupa d'aquest tema perquè en deu haver patit d'atacs.
Aquesta setmana, per cert, el govern de Noruega ha emès una alarma del tema del Premi Nobel. És a dir, sí, han calculat que després del Premi Nobel rebrien de sí, valent, no? Ahir, en el cas d'aquest del llibre que comentava d'Obama, li fan una analogia molt interessant. Diu, escolta, el Qaeda va provocar el caos, però ara imagines vostè que algú aconsegueix entrar al Bank of America i simplement esborra totes les dades. És a dir, no cal que les canvie, només cal que les esborre.
Però hi ha el que s'anomenen data vaults, o sigui, voltes de dades que fan còpies de seguretat permanents en llocs situats en falles diferents. Seria difícil que tot un banc perdés tota la informació, perquè haurien d'esborrar la informació operativa
molt
i totes les còpies hagudes i per haver, que normalment estan fora de línia, només connectades amb la base de dades operativa. O sigui, és complicat deixar un banc en blanc.
Sí. És complicat però possible.
I per tant, un atac que seria, en aquest cas, per exemple, sí, que seria?
Un atac, l'atac millor és l'atac que no es nota gaire i que et dediques a desviar fons d'un compte a l'altre i deixes la gent arruïnada, més que esborrar-ho tot. Seria
intentar fer... en cas de... O sigui, imaginem-nos la hipòtesi aquesta de més d'una guerra, no?
Un atac més polític. Un atac més polític.
Fora, sí, doncs els sistemes del govern, informàtics del govern, deixar-los... l'atac més temible i contra el qual es poden fer poques coses és l'atac de denegació de servei, que es tracta d'intentar accedir tants cops en un ordinador que ningú més no pot accedir-hi, si és bloquejar l'ordinador per accés de peticions de connexió. Això és un dels atacs més terribles perquè no hi ha defensa contra això. Jo em dedico a coses de criptografia i seguretat i aquest atac és que no hi ha mai manera de fer-hi res.
Has de desenxufar-hi prou.
Sí, i desconnectar vol dir que tothom es queda sense funcionalitat. O sigui, és difícil mantenir la vida normal funcionant i defensar-se contra un atac d'aquest estil.
No. És molt difícil, entre altres coses, per com està dissenyat internet. És a dir, les xarxes de comunicació, aquest tipus de xarxes de comunicacions estan dissenyades perquè tothom es pugui connectar amb tothom, i és la voluntat. I dissenyades per uns il·lustres científics, tots ells més o menys de la mateixa edat i de la mateixa educació, que el que volien és cooperar. Si tu dissenyes tot des del punt de vista de la cooperació, de compartir recursos, de reenviar paquets amunt i avall, de com si totes les màquines haguessin de cooperar sempre, és molt difícil aïllar. Per tant, l'única forma de seguretat que és la que deia abans el Josep, és a dir, anar agafant les dades i anar-les posant fora de la xarxa, perquè la xarxa en si és sempre vulnerable a atacs. Ara, dit això, totes les infraestructures poden patir mal, fer saltar una torre o fer saltar una torre elèctrica, un aeroport, una autopista, li causa problemes en un país. Deixar-lo sense administració electrònica o qualsevol serveis web, doncs també el pot fer el seu mal. Però un bombardeig que és fent menys mal, vull dir, tampoc no voldria jo...
De totes maneres, hauríem d'anar en compte perquè el que s'anomenen infraestructures crítiques, que són centrals nuclears, hospitals, aeroports, a hores d'ara ja són infraestructures d'informació crítiques, perquè cada infraestructura crítica d'aquestes té un sistema informàtic que la controla. Aleshores, per exemple, al nostre estat, les centrals nuclears, que fins ara eren coses allunyades de la xarxa, ja no ho són. Ara hi ha voluntat de connectar les centrals entre elles i via internet, fins i tot, per coordinar-ne el funcionament. Aleshores, això fa que calgui treballar en la ciberseguretat d'aquestes centrals. I em consta que les centrals catalanes s'hi estan dedicant en aquesta qüestió de la ciberseguretat. Un atac contra la instal·lació informàtica d'una central nuclear podria ser catastròfic. Bastant més fins i tot que el del Bank of America. Vull dir, clar, és una qüestió a no menysprear, no? Normalment els atacs d'aquests contra els quals els estats es volen defensar són atacs d'aquests de denegació de servei, en què el teu ordinador queda inutilitzat perquè alguns desconeguts hi fan tants intents d'accés que ningú més no pot accedir-hi. Fins ara no s'ha arribat a atacs que provoquin mal funcionament d'infraestructures crítiques. Això seria un pas més, no? I, de fet, si un vol carregar-se les infraestructures crítiques d'un estat, a hores d'ara hi ha maneres més fàcils de fer-ho que no pas els atacs informàtics. Les infraestructures elèctriques, per exemple, són tan fràgils...
Ah, va ser que vam parlar de les eleccions.
Però... No, les elèctriques són tan fràgils com el que es va veure fa uns anys a Itàlia. Va caure un arbre als Alps, sí. Itàlia es va quedar sense corrent. Això és qüestió de saber, no? On cal fer caure l'arbre i et quedes, i deixes el país a les fosques. Un cop el país a les fosques, pots fer de tot.
Els problemes, aquest tipus d'atacs no són només temes de, diguem-ne, seguretat nacional, per dir-ho així, hi ha una indústria al darrere també. És a dir, hi ha gent que es dedica a fer aquest tipus d'atacs de denegació de servei i immediatament després reps una trucada dient, escolta, si voleu que parem, tants diners en aquest banc de Singapur. Hi ha la seva indústria muntada aquí al darrere. Especialment a l'est de l'Àsia està molt desenvolupada aquesta indústria.
Països d'aquests que no tenen cap conveni signat amb ningú, offshore, que en diuen, és cert, sí, sí.
Una última qüestió, Josep. Clar, tu bàsicament ets un matemàtic, per entendre.
No, jo soc informàtic.
No entes mai la diferència entre matemàtic i informàtic. Quina és la diferència entre un matemàtic i un informàtic?
Informàtic es dedica als ordinadors, a la programació, a atacar problemes de seguretat de la informació i té un bagatge una mica més proper al que és un enginyer. No?
I un matemàtic avui dia es dedica a la filosofia, bàsicament.
Matemàtic es dediquen a tot, des de la filosofia sense cap mena d'aplicació pràctica fins a problemes de criptografia que ja són bastant aplicats. No? Llavors, diguem-ne que un informàtic seria un enginyer matemàtic, entre cometes. Va sortir l'informàtica, va sortir com a filla de la física i de la matemàtica.
El que volia dir, d'altra manera, és... Em fa la impressió de que tu estàs, per la feina que desenvolupes, estàs molt pròxim també a el que serien les ciències socials, no? És a dir, ets una mica sociòleg, una mica tecnòleg, una mica què? Com és un dia de feina vostre al vostre laboratori?
Nosaltres ens ocupem de crear tecnologies per resoldre problemes socials. Els problemes socials d'entrada ens venen donats. Per mi seria com una entrada al problema social. I el que intentem és donar-hi solució. Al nostre grup, de fet, hi ha matemàtics, hi ha informàtics, hi ha enginyers de telecomunicació. Cooperem amb alguns advocats, però bàsicament és per donar cobertura legal al que fem, no és perquè ens donin problemes per resoldre. Nosaltres a hores d'ara estem treballant en un projecte bastant gran que s'anomena Ares, en el qual hi col·laborem 6 universitats coordinades des de Tarragona i hi ha uns 100 investigadors, dels quals uns 70 són doctors, llevat de dos grups d'advocats, que deuen ser 4 o 5 persones, la resta són tots informàtics, matemàtics i telèfons.
I ha posat dir de què va aquest projecte?
El projecte aquest va de crear tecnologies que, sense reduir la seguretat i la funcionalitat, ens proporcionin privadesa en la societat de la informació. Per exemple, un cas que tothom entén i que és ben fàcil de ben gràfic és el que s'anomenen xarxes vehiculars, és una cosa que està venint d'aquí... 2 o 3 anys els cotxes seran capaços de parlar entre ells directament.
Ostres!
Sí.
Jo no tinc cotxe, això m'ho hauran d'explicar en un gràfic.
No, això permetrà de complementar el GPS que tenim ara i la ràdio que ens va donant l'estat del trànsit. A hores d'ara sempre passa que la ràdio t'explica les entrades i sortides de Barcelona. Sí. Quan tu vas per una carretera secundària no et diu mai si hi ha carretera tallada, si hi ha hagut inundacions, si hi ha hagut glaç, si hi ha un accident, no t'ho diu mai. La gràcia d'això és que els cotxes que circulen per allà a la vora puguin enviar missatges als cotxes que són a punt d'entrar en aquella zona, dient-los, en aquesta carretera hi ha glaç, hi ha carretera tallada, etc. Llavors, aquests missatges...
Això es diu xarxes vehiculars.
Xarxes vehiculars o VANETs, VANETs Vehicular Ad Hoc Network. Aquestes xarxes havien d'entrar en funcionament el 2011, abans de la crisi. Arran de la crisi, les fabricants d'automòbils s'estan dedicant al motor elèctric i altres coses i estan aparcant una mica l'entrada d'aquestes xarxes, però s'hi està treballant i entraran en funcionament perquè tenen avantatges obvis, no? Permetran que els cotxes parlin entre ells, s'informin de l'estat del trànsit en cada moment...
Es podran insultar entre ells, en lloc que s'insultin els conductors, seria molt pràctic.
No seria automàtic.
Hauran de ser amics?
No cal. Per una banda reservada de ràdio, el cotxe, per exemple, quan el sistema de tracció rellisqui, generarà un missatge de terra relliscós i l'escamparà pels cotxes del voltant. Són coses d'aquest estil.
I vosaltres treballeu desenvolupant coses d'aquestes?
Protocols criptogràfics d'aquest estil, que permetin de fer aquesta comunicació. Perquè és evident que aquests missatges han de ser segurs, segurs en el sentit que ningú no pot inventar-se que una carretera és tallada, perquè si això fos possible, podria deixar desert una zona i fer atracaments i fer de tot.
Ostres, clar, és que... Cal
signar aquests missatges i alhora cal mantenir la privadesa de la persona que el genera, perquè si se sap que tu eres allà on generes el missatge, aleshores potser la teva dona et preguntarà què hi feies allà en aquella hora. Llavors, és interessant que els missatges siguin segurs...
Sobretot si treballa a la Direcció General de Trànsit.
Exacte. Que se sàpiga que aquell missatge és verídic, per exemple, que ha estat avalat per cotxes que hi ha al voltant, és una condició que se sol requerir, que estiguin signats, però signats de manera que la signatura no sigui... no delati el nom
individual i permanent, sinó que
sigui... No, que no delati el nom del signatari, llevat que hi hagi una comprovació que allò és fals. Mentre siguis bo i honest, pots signar anònimament, cosa que és una mica estranya, no? Però signar anònimament els teus missatges. Al moment que es demostri que has dit una mentida...
El teu anonimat es reverteix.
Exactament.
Per tant, no era tal l'anonimat.
Exactament. Però d'entrada hauries de mantenir l'anonimat llevat que es demostri que allò que dius és fals. Doncs,
complicat amb cotxe d'aquí
a Sant Hilari. I a més, aquest problema cal resoldre'l amb seguretat, amb privadesa i amb rapidesa. Perquè quan tu circules per una autopista... al mig d'una zona...
Enviem un mosso a veure si és veritat que hi ha el carrer...
No, és un problema de capacitat que l'ordinador del cotxe ha de ser capaç de processar moltes signatures que li van arribant molt ràpidament. Per exemple, imagineu que circuleu pel mig de Marsella, que té una autopista en àrea urbana, i circules a 120 per hora, i a 120 per hora arriben cotxes en sentit contrari. I al damunt els cotxes que circulen pels carrers de Marsella també van enviant missatges. Que el teu cotxe, quan travessa Marsella, rep una llau de missatges que ha de poder verificar, veure si estan ben signats o no estan ben signats, etc. Doncs tot això ha de ser molt lleuger en termes criptogràfics. I és qual cosa treballem nosaltres.
Però això ho farà el cotxe, no ho farà el conductor.
Ho farà el cotxe, però l'ordinador del cotxe ha de ser capaç de fer-ho.
Ja.
A més, amb el temps de creuament de dos cotxes que es creuen en sentit contrari a 120 cada un, hi ha molt poc temps de contacte. S'ha d'aconseguir que això siguin missatges curts i ràpids de verificar. I, per altra banda, siguin segurs i siguin privats. O sigui, és un dels camps on ara treballem bastant fort.
No, teniu feina, sí.
Teniu feina. Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana amb Josep Domingo Ferrer, catedràtic de Ciències de la Computació i titular de la Càtedra UNESCO sobre privadesa de dades. Josep, ha estat un enorme plaer tenir-te així. Això dels cotxes, quan avance vindràs un altre dia a explicar-ho.
He quedat impactat
jo amb això dels cotxes. Encantats. Gràcies per la feina que feu, sobretot, i per haver compartit aquesta estona de l'internauta amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per dir que respons, volem la setmana vinent, si no passa res. Havíem parlat d'un tema, però no... Ah, sí, l'Ubuntu. L'Ubuntu, què passa? Que treuen un Ubuntu nou o no sé què?
Sí.
Ja m'ho explicareu la setmana vinent. Mateu Abril, com sempre, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. Quan vulguis, pots tancar el programa.
L'internauta. El fem perquè podem.